Molt bones i benvinguts al Nou Homologats, un programa en rigorós gravat que comença ara mateix i que no seria el mateix sense la Georgina Engin al control tècnic i a l'locució l'Albert Sunyol.
Molt bones!
I qui us està parlant, l'Eloi Tost. La cançó amb què comencem avui porta el títol The Kids Are All Right, del grup californià Offspring.
I comencem el sumari del Nou Homologats d'avui. La recepta que us proposem avui consta dels següents ingredients.
Començarem parlant de bodes, ara que estan tan de moda.
Ens posarem al dia amb les notícies no homologades.
Pujarem dalt de la moto del Dani Pedrosa.
Tindrem el rànquing de cada setmana.
I la solució al concurs de la setmana passada amb una nova pregunta de nivell.
I alguna que altra cosa més. Així doncs, comencem!
¿Te quieres callar?
Avui anem de boda. Si us heu preguntat molts cops què és una boda, heu fet bé d'escoltar-nos, perquè des del Nou Homologats estem en condicions d'explicar-vos-ho.
Per començar, boda vol dir ja que has de mudar-te. Que dius, clar, com tots els dies vaig pel carrer mudat, ja no em ve d'aquí. Per assistir a una boda, en primer lloc has de mirar el DNI per assegurar-te del teu sexe. Si ets noi, no et costarà gaire arreglar-te. En canvi, si parlem de les noies, ja és directament al caos. Entre el vestit, les pintures, les maratons de perruqueria i 10.000 coses més, es muden tant que directament són persones diferents. Fixa-t'hi que fins i tot l'altre dia em creia que la meva iaia Maria ja tenia 15 anys.
Bé, després de superar el tema del vestit, passem a la cerimònia. Tenim dues modalitats. Si és religiosa, prepara't per escoltar el sermonet de Tor del mossèn. Durant un mínim d'una hora estaràs meditant sobre l'existència de Déu, això si ets creient, clar. Si no, doncs pensaràs en les coses que vau arribar a fer la nit anterior a la despedida de solter del nuvi. I inevitablement et vindrà a la teva barressa cosa memòria la imatge del nuvi amb aquella gogó que... millor no dir-ho. Llavors és quan fas el típic pronòstic que fan els pessimistes en aquelles ocasions. I no els hi dones més de 2 anys.
Si la cerimònia la fas per al civil, la cosa no va lenta, sinó tot el contrari. Enriuten dels divorcis ràpids. Jo he arribat a la conclusió que no ho fan per agilitzar la cerimònia. Perquè clar, com es fan hores de dinar, l'alcalde té tanta gana que s'oblida de preguntar als nuvis si volen casar-se. Res, que diuen que un descuit el pot tenir qualsevol, no?
Sí, sí. I bé, quan se suposa que ja s'han casat, passem al tòpic dels tòpics, el convit. Per començar, la típica música hortera quan els cambrers surten de la cuina per anar a servir els plats. Què dius, cal que facin aquella desfilada? El 12 d'octubre ja va ser el dia de les Fuerzas Armadas, no?
Però atenció, que hi ha un tema central, encara més important dels que has dit, com és la distribució de les taules. Qui decideix amb qui et poses? Ho fan amb el telecupon, anant traient les boletes? O potser ho fan a traïció? Això sí, i si toca amb una taula que no et correspon per edat? T'explicaré una cosa.
Digue'm.
Jo tinc un amic que m'ha explicat que un dia va anar a una boda. I pobret d'ell, amb 19 anys el van col·locar amb els nens petits.
Hòstia.
Que sembla fortíssim, no?
Sí, sí.
A veure, que diuen que tots portem un nen dins, no? Però me l'imagino allí, amb un plat de macarrons i amb un animador al costat, animant-lo a jugar al minigolf, creu-me, és absurd, no?
Totalment.
Ai, Déu meu, quins traumes. Potser el Tiger Woods va començar jugant al minigolf a les bodes. Imita'l ara.
Però si hi ha una taula que s'ha de destacar és la dels nubis, el més prostil president del govern. Què dius? A veure, s'entén que la taula seria presidencial si es casés el ZP, però si es casa el vi del quart segona, la taula ja ser la taula de la Junta de la Comunitat, no? Inclosa la Juani, la dona de fer feines.
I tant. Ja estem col·locats, vale?
Sí.
El principal problema, el menjar.
Carai.
Perquè en definitiva, encara que ho neguem, el que ens impulsa a acceptar una invitació de boda és el menjar. I és que certa la frase que la gent se la conquesta per l'estómac. Ara, que com el menjar sigui dolent, després tothom dirà que la boda no ha estat ben organitzada o que hi faltava glamour.
De fet, no sé per què ens fixem tant en el menjar, però si abans de tot et porten 10.000 canapés diferents que ja directament sembla la boda. Un amic meu, un dia hi va anar, em va menjar i va marxar. Clar, amb raó em va dir que se l'havia fet curta.
Superada la fase dels canapés, ja ve el dinar. El menú es caracteritza d'una carta al més pur estil Ferran Adrià.
Ferran Adrià, dius?
És a dir, noms molt estranys i plats amb quatre coses que dius que ni una formiga menja tan
poc. Val, ja ho entenc.
Perquè clar, com estàs tan tip de canapés, què fas? Doncs et portes de casa al Tupperware i fas una cosa que ningú ha fet mai. Et preguntaràs el què?
Què?
Guardar-se les sobres amb l'excusa que és pel gos. I és que no m'estranya que després em preguntessin per què tardava tant del lavabo.
Quan s'ha acabat el menjar i amb unes quantes copetes de més, ve el moment de demostrar tot el que vals quan és l'hora del ball. Tot i que més que demostrar alguna cosa, el que fa realment és observar com qui surt a ballar són els jaios. Que els és igual tot el que els hi posin, que tot ho ballen igual que un passe doble. I tu què fas llavors? Doncs et quedes esperant a que et posin el reggaeton de torn per fer una miqueta al paripé fins que s'acabi la boda.
I ja per acabar de rematar el dia, ve el moment del comiat. Una cosa que aparentment és tan senzilla es converteix en un mal de cap per a tothom. A veure qui és el valent que marxa primer. Vinga! A més, això d'anar a dir als nuvis que marxes tan aviat és que és molt incòmode. Per tant, la solució que més s'utilitza és la de l'excusa barata. Clar, com que tu ja t'has fotut el dinar, els xupitos, i has fet el ridícul ballant, ja tens ganes d'anar cap a casa. Així que t'acostes cap als nous casats i els hi dius «És que hem de marxar, que el gos ja deu tenir gana, i si s'enfada, després es passa tota la nit bordant».
I tant. I aquí s'acaba, doncs, el dia de la boda, el típic ritual que sempre es fan totes. Ah, que naturalment, que quan em casi jo penso fer el mateix, eh? Vinga, visca els nuvis, el no homologats, comencem.
Aquesta sintonia ens indica que comencen les notícies al no homologats, i avui ho fem començant amb política. Perquè el president Maragall ajorna temporalment els canvis del govern.
Segons fonts del no homologats, aquest retard en les modificacions és degut a que el seu germà i futur conseller de la Generalitat tenia l'agenda molt plena. En concret, havia anat a fer la compra setmanal de la família, a portar el nen a karate i a fer la partida de domino amb els companys de feina al Parlament. Continuem parlant de la crisi del govern tripartit.
Sí, perquè després de la seva visita a Falset i sota els efectes de l'alcohol, el president Pasqual Maragall declara que farà canvis en el govern. Ha dit que concretament canviarà de lloc el quadre de Dalí que té en el seu despatx.
L'Ajuntament de Barcelona sancionarà els clients dels CDs del Tom Manta.
Les multes aniran en funció de lo dolent que sigui el cantant. Fonts de l'Ajuntament ens han confirmat que la sanció més alta serà per qui compri un CD dels Triunfitos o del Fari.
Per aprofundir la notícia tenim amb nosaltres a l'alcalde de Barcelona, el senyor Joan Clos. Bon dia, senyor alcalde.
Bon dia, pirata. Seran 500 euros de no res.
Perdoni, que jo encara no he fet res, eh?
Ah, que no és el Tom Manta, això?
Home, doncs no. Que no estiguem homologats no vol dir que siguem uns pirates.
Ah, bé, perdoni. Què volia?
Doncs miri, m'agradaria que ens expliqués el perquè d'aquesta mesura de multar els compradors de CDs.
No, els incívics! No, els incívics!
Carai, que revolucionari aquesta avui, si porta pancarta i
no,
tot...
No, els incívics! Sí, ja n'hi ha prou de venedors ambulants, que només destrossen la propietat intel·lectual.
Llavors vol dir que també prohibirà tots els mercadets fins ara autoritzats perquè venen falsificacions de roba?
Ostres, no ho havia pensat, això. No, els mercadets! No, els mercadets!
Tranquil, alcalde, no ens precipitem.
D'acord.
Una altra cosa, a Barcelona també es multarà aquelles persones que lloguin prostitutes que estan passejant pel carrer. No és un pel excessiu tot plegat?
No, Hem d'aturar aquests brots d'incivisme. No els incívics, no el fort dic als incívics.
Val, m'ha quedat clar, m'ha quedat clar.
Pensi que aquestes dues mesures estan relacionades entre si.
Ah, sí, i això?
Sí, perquè uns busquen els que no són verges i els altres busquen perdre la virginitat.
Es refereix als verges, no?
Sí, sí, evidentment.
Ah, val, gràcies, senyor Clos.
No els incívics, i visca el fòrum! I ara passem a les notícies internacionals, perquè bombardejos nord-americans provoquen 70 morts a l'Iraq. Els morts eren víctimes civils, la majoria nens.
Segons George Bush, els morts eren danys col·laterals que, per variar, es van produir per un error de càlcul. El president dels Estats Units va dir que els seus fantàstics i genials militars van confondre un magatzem d'armament amb una escola d'ensenyament.
Comença el judici contra Saddam Hussein a l'Iraq. De manera desafiant, el dictador no va respondre a les preguntes del tribunal.
Durant el judici tampoc es va voler identificar. Sembla que la seva tàctica serà la mateixa que fa servir Pinochet. Dir que té problemes de memòria i mentrestant viure com un rei.
I parlem ara de la grip de pollastre, perquè es va estenent a Europa a un ritme força alt i ja afectat a Romania i a Grècia.
A aquest pas es calcula que abans d'acabar l'any els pollastres sants seran els amos d'Europa.
I per parlar de la grip aviària tenim amb nosaltres i en exclusiva a un dels principals, el pollastre Jesús. Bon dia, com anem?
Atxus!
Hòstia, aquí hi ha més virus junts que en tot el Pentàgon!
Ja em pots mentir, ja!
A veure, una pregunta, com s'està vivint la grip entre els pollastres? Hi ha molt alarmisme? Com penseu tirar endavant?
A poc a poc, no tantes preguntes, sisplau! Bé, la grip ens té més preocupats que un huracà Nova Orleans! Realment, la situació és desesperada! Els humans sou tan simpàtics, coc, que en comptes de vacunar-nos ens mateu! Sou uns bèsties, coc!
Bé, amb això tens raó, però d'entendre que ens hem de protegir nosaltres.
I nosaltres qui ens protegeix? La protectora d'animals? Ja està bé, home! Vacuneu-vos, vacuneu-vos! M'ha quedat una miqueta com allò del posa'm el posa-t'ho.
Sí, sí.
Atxos!
Jesús!
Digue'm, què passa?
Res, res, simplement que Jesús, salut!
Ah, val, pensava que em volies alguna cosa.
No, no, bé, seguim. Dins del col·lectiu aviar, els preocupa que el virus pugui ser mortal per als humans?
Però a veure, tros de gos! La grip ens està desplomant i per acabar-ho de demà encara ens mateu. Et creus que ens importa si la palmeu? Però si amb una mica de sort la palmareu altres abans que nosaltres. Farem la revolució del pollastre.
Carai, un altre revolucionari. Quin dia que porto avui.
El clos aquest ja li fotré un estornut a la cara. Ja veuràs l'incivit que es torna.
Bé, seguirem en contacte amb vostè per analitzar l'evolució de l'epidèmia. Gràcies pel seu testimoni.
Molt bé. Au, sigues bo i no mengis pollastres a l'as, que algun pot ser familiar meu. Atxus!
Ara parlem de societat, perquè l'Església assegura que no va donar sermons en la trobada que va mantenir el passat dijous amb els estudiants universitaris de Tarragona.
Fons del programa han pogut esbrinar que realment el que se'ls va dir és com sintonitzar la COPE per escoltar el Jiménez Los Santos, a més d'explicar-los la diferència entre pomes i peres en referència als casaments gais. I continuem parlant de societat perquè el diumenge passat va aparèixer la imatge de Sant Antoni, que normalment resideix al carrer 9 de Falset, al jardí del senyor Batlle de la nostra localitat. La imatge portava un cartell on hi resava la frase «Ja sóc aquí».
Segons fonts del nou homologats, es desconeix si el sant va sortir a passejar o volia demanar una subvenció per l'encamisada. També hem pogut saber que la setmana vinent serà el torn de Sant Domingo, que vol demanar que la banda torni a fer les sardanes en honor seu.
Publiquen el nou llibre d'Astèrix amb una falta d'ortografia. Concretament, no van apostrofar bé la paraula «sens».
El tripartit català s'ha sumat a la proposta i proposa que es canvi la paraula «autonomia» per «nació» per referir-se a Catalunya, ja que són sinònims. Fons del govern central ja ho han consultat a l'editorial La Moncloa i estan a l'espera que es canviï.
I passem a parlar d'esports.
Perquè Eto'o imita la salutació del Neng en el partit contra el Deportivo disputat la setmana passada.
Des del nou homologats ens afegim a aquesta campanya i proposem que celebri els gols a partir d'ara amb una samarreta amb el meu compte corrent o que arregli els problemes de finançació de l'Estatut.
Parlem del Barça perquè és incapaç de passar de l'empat a 0 al camp del Panathinaikos.
Atenció, avisem que l'acudit que ve a continuació serà molt dolent. Torna a repetir la notícia, sisplau, Albert.
Atenció, el Barça és incapaç de passar de l'empat a 0 al camp del Panathinaikos.
El Barça va tenir una Panathinaikos que no estava prevista.
Lamentable.
El cunyat de Joan Laporta i directiu del Barça, Alejandro Echevarría, va ser membre de la Fundació Francisco Franco. Tenim declaracions del mateix Franco on parla de la qüestió.
Alejandro de los nuestros, hijo mío, aléjate de los rojos separatistas y vuelve a tus orígenes.
I parlem de motociclisme perquè Dani Pedrosa revalida el títol de 250 centímetres cúbics i ja prepara el seu assalt a MotoGP.
Dani Pedrosa es trobarà a la categoria reina amb d'altres pilots com Sete Gibernau, que ha afirmat que li farà unes classes particulars de caiguda lliure per preparar millor les curses.
I ara parlem de televisió, perquè s'ha estrenat una nova edició del programa Gran Hermano.
Al càsting s'hi van presentar persones com José María Aznar o Josep Lluís Carot Rovira. Aznar, fan declarat del Joyas, incomprensiblement no ho van agafar perquè va assegurar que nomenaria sempre a Zapatero, mentre que Carot no ho van agafar perquè van considerar que era una persona massa independent i es faria a Moixoño de la casa. Continuem parlant de televisió, perquè TV3 prepara una nova versió del programa Sis a Traïció.
Pasqual Maragall, que té nom de llet, proposa que la nova versió titulada Setze consellers a traïció estigui inspirada en el govern de la Generalitat, on s'eliminaran els consellers que s'expliquin les històries menys creïbles i d'aquesta manera tindria motius per fer-los fora. I fins aquí les notícies.
Som tres. No estem homologats i estem disposats a dur-vos els millors reportatges. Aquí comencen els reportatges
Mating no homologats.
Té només 20 anys i ja ha guanyat 3 campionats del món, un a 125 centímetres cúbics i dos a 250. Molts asseguren que la culpa la té el Colacao i d'altres el seu descobridor Alberto Puig. El cas és que avui us volem parlar del millor pilot del moment, a part de l'indiscutible Valentino Rossi i el Doctore, que no és ni més ni menys que Dani Pedrosa.
Parlem una mica dels seus inicis. Us preguntareu, qui el va descobrir?
Qui?
Doncs curiosament no va ser un futuròleg, que aquell dia tenia festa, sinó que va ser l'expilot Alberto Puig, que es va aixecar un dia i va dir, anem a descobrir talents. Bé, lo típic dels matins, a descobrir pilots. I el cas és que es va fixar en un noi de 15 anys que es veu que apuntava maneres i el va fitxar. A la saca, va assegurar el Puig.
I dit i fet, en Dani, a l'any 2000 ja va debutar al campionat d'Espanya, en una època en què el nostre pilot estimat, Sete Gibernau, ja feia classes magistrals de caiguda lliure a mans de la seva Suzuki. Nosaltres vam entrar a la seva aula.
Recordad, chicos, que somos azules! En caída libre lo importante es el...
Ah, quina patacada! Hòstia, mal, s'ha hagut de fer mal, eh?
Bé, bé, el cas és que va acabar en quart lloc i això va fer que el nostre amic, el Puig, el cridés per anar al Mundial. Les paraules concretes van ser, vine.
El noi no va tardar gaire en despuntar. El 2003 ja era campió de 125 i el noiet se'n va anar a 250, on, fins i tot en mala forma per l'accident que havia tingut, va guanyar la primera cursa i així el Mundial del 2004.
Ell, no tenint de prou, va quedar-se un any més a 250 i enguany ha tornat a ser el campió. I ha demostrat que ni està lesionat és imparable. De fet, ja ha assegurat que l'any que ve ell vol córrer amb una moto que tingui només una roda, ja que segons ell no li fan por els reptes.
Ens preguntem una cosa, guanyarà tants títols com el mític Nieto? Us expliquem qui és el Nieto. És aquell home de cabell blanc que té mitja família enxufada a dalt de les motos però que mai rasca en bola, entre el fons i el gelete, bueno, és igual. Fixa't que quan va néixer el seu primer net ja el va pujar el de la moto perquè comencés a ser un talent.
Està per veure. Per cert, Àngel, en confiança, no ens creiem això que ets un supersticiós per no dir l'ol número 13. Tu empenyat en què has guanyat 12 més un títols. A veure si és que no sabem sumar.
Ai, pillin, pillin. Bé, què us sembleu si us expliquem alguna coseta d'aquest noi? Us podem dir que tot el que veieu tan accelerat a les pistes assegura que la primera curva de la primera cursa va tenir por. Bé, nosaltres de fet vam recollir les seves sensacions a dalt de la moto d'aquell dia.
Y cuanto más acelero, más calentito me pongo. Y cuanto más acelero, más calentito me pongo.
D'això se'n diu anar cremant, no creus?
Cremant no, cremadíssim. Al no homologats tenim la teoria que segur que aquesta por li va transmetre en Pasqual Maragall, en Pasqual, el de sempre, ja que va assegurar que li va passar el mateix després de veure vi per primer cop. Concretament, va dir que tot ho veia amb curves.
En fi, que felicitem des del no homologats al Dani Pedrosa, i l'any que ve esperem que el duel apassionant amb Valentino Rossi, àlies el manabilista de la moto. No podem oblidar tampoc un rival important en el campionat com és el Sete Gibernau, àlies Sete Cayó de la moto, o Sete Danontol Rossi. Així doncs, esperem frisosos que comenci el campionat del 2006.
I fins aquí els reportatges
Mating no homologats.
En pròximes entregues us n'oferirem més. Seguirem investigant, us ho prometem. I ara continuem amb el no homologats. I comencem el rànquing de cada setmana. Avui us comentem frases antològiques que no passaran a la història per ser les més lluïdes. Com ho farem? A partir d'analitzar frases de dos personatges dignes d'entrar al museu de frases antològiques. Ells són ni més ni menys que els comentaristes de televisió espanyola José Ángel de la Casa, el Sosoman, i l'exfutbolista Michel. Hola, Michel.
Hola, buenas tardes.
Bueno, us presentarem una selecció de digue-li frases, digue-li coses que val la pena examinar.
Així que comencem ja directament amb el número 10.
Bé, amb el número 10 la frase és molt bona i diu així:
no cabe duda de que si quieren meter un gol, el balón tiene que entrar entre los tres palos.
Atenció, avui a Barrio Sésamo aprendrem la diferència entre palos i palotes.
El palote es lo que se comen los niños, el palo es el que te van a dar a ti.
¿Cuántos palos tiene una portería?
Una portería tiene tres palos.
¿Seguro?
Uno, dos, tres, dos al lado, uno arriba, Barrio Sésamo.
Molt bé, hem après avui Barrio Sésamo el número 3. Bueno, va, passem ara al número 9...
Número 9.
Amb una nova frase antològica.
Més que una frase, és un guió entre el senyor el gran José Ángel de la Casa i pròpiament Mitchell. Sosoman i Mitchell.
Atenció que diu de la Casa.
De la Casa.
Rooney parece más mayor por el aspecto de su cara.
Y seguramente habrá tenido una infancia muy dura.
Però Mitchell, quina infància havies hagut de tenir tu?
Yo no tuve infancia directamente.
¿Tú qué tuviste?
Yo nací ya jugador de fútbol, yo no tengo infancia. ¿Para qué queremos infancia los futbolistas?
Desde luego, Mitchell, es que vales tu peso en oro, ¿eh?
Sí, sí, no lo sabes tú bien. Todos mis kilos valen oro.
Sí. Venga, pasemos al número 8.
Número 8, perquè amb el número 8 alguna altra frase que deia així:
no solo está jugando bien, sino que además está haciendo un gran partido.
Aquesta frase mereix un aplaudiment.
Atenció, explica'm la diferència entre bien i gran partido.
Gran partido es cuando, pues, señor Mitchell, el gran partido es cuando se hace un partido muy bueno. Pero, claro, también es bien, el partido es bueno.
Perdona,
bien.
Pero yo veo distintas diferencias entre bien y gran partido.
Pues explica'm-les, Albert, perquè jo no...
A veure, són diferències de lèxic. Si tu lèxic. No mantens el lèxic, perquè bien no és el mateix, sona diferent que gran partido.
Però i per què ho dius la mateixa frase?
¿Cómo la mateixa frase?
Claro, no solo está jugando bien, sino que además está haciendo un gran partido.
No. Queden molt bé les dos.
Queden bé les dos? Bueno, si tu ho dius...
Vinga.
Tenim, senyors i senyors, la primera persona que dona suport a Mitchell, al meu costat, el senyor Albert Sunyol. Passem al número 7, abans de que continuï dient tonteries de les 7.
Aquesta va de grecs, i no pensem malament, eh?
Va bé. Ojo, que el Pitàgores no estava...
Va, que em fa il·lusió dir-la a mi, va, que la vull dir jo. Vinga, jo. Diu... un córner tonto que se le dio a un griego. Frase:
vaya regalo, ahora solo quería abrirlo y ver lo que lleva. Ojalá sea un gol.
Fa una gràcia terrible.
Boníssima.
Vaya regalo.
Si cada córner digues això, mare
meva. Sí.
Menys mal que era un partit d'aquests així que jugava la selecció espanyola i que es va instirar perquè... Déu-n'hi-do.
Puc dir el que va dir l'àrbitre, per exemple, en el partit?
El que va dir?
Saps què va dir? Joronya que joronya.
Ah, el grec.
Sí, clar, el grec.
El Patinaikos.
Ai, us ha agradat, el Patinaikos?
El Patinaikos.
És molt bona.
Bé, continuem, doncs, amb el número 6.
Anem-nos a la 6. A veure, sorprem amb la 6, eh? Ojo. Frase, diu.
Frase de Mitchell.
Siempre mira el balón, parece el muñeco diabólico.
Que bona, el muñeco diabólico, Déu meu. Però tu has vist la pilota?
No, jo el que veig normalment és la cara del Mitchell. Que aquell sí que té cara de muñeco diabólico. Una miqueta la niña de l'exorcista, allò, donant voltes tota l'estona sobre si mateix.
Mitchell, eres un muñeco diabólico.
Y el muñeco diabólico lo vas a ser tu Sunyol.
¿Yo por qué?
Porque sí, porque eres un muñeco diabólico con esa mirada y esas gafas.
Claro, jugando también al fútbol no me extraña que seas tan diabólico, chaval.
Bueno, continuem. Números...
Número 5. Atenció a la frase que diuen aquests dos bonics comentaristes.
Primer... comença la frase, el gran José Ángel de la Casa.
Sosoman, perdó.
Sosoman.
El jugador ruso que acaba de chocar con su compatriota le está diciendo que ha sido él el que le ha golpeado.
Y llavors ve Mitchell que diu: y seguro que se lo ha dicho en ruso.
Però com li havia de dir, si no eren rus?
Clar, dos russos parlen rus, dos catalans parlen català, dos espanyols parlen espanyol, és lo lògic, no?
Sí, segur.
No hi veig la frase aquí... Bueno, com és el Mitchell?
Però què vols, si amb aquestes dues persones no...
Mr. Obvi.
A veure, si amb aquest rànquing volíeu trobar-li la lògica, no heu vingut al rànquing adequat, o sigui...
Més que res, no hi ha pel rànquing, sinó per les persones. José Ángel i Mitchell, persones...
No. La intel·ligència no es defineix com a adjectiu.
No, diguéssim que no és el seu fort.
No. Bé, diguem-li passem... graciosos, humoristes.
Passem al número 4.
Va, que vull saber el número 4. Vinga,
el número 4 era una jugada que... dos jugadors italians, concretament Perrotta i Gattuso...
Com has dit? Perdó?
Perrotta.
Perrotta seràs tu, xato, eh?
No, Perrotta és un futbolista...
Escolta, a mi no em diguis Perrotta...
No, li dic el seu nom.
Perdona, Perrotta i Gattuso?
I Gattuso, sí.
Això que és gos i gat en català o...?
Sí, una miqueta una barreja entre gos i gat.
Sí, perquè...
Però bé, a la italiana.
Sí, Perrotta i Gattuso.
Perrotta i Gattuso.
I quan arribi a casa m'he de veure un cappuccino.
Molt bé. Doncs això, Perrotta i Gattuso estaven recuperant moltes pilotes durant aquell partit. I el Mitchell va dir:
Perrotta i Gattuso están recuperando balones hasta septiembre. Van a septiembre por sus compañeros, por eso de recuperar.
Oh, És que em trenc, comparteixo la caixa directament.
L'humor és fantàstic.
Sí, sí, clar, aquí no va recuperar les pilotes. El que estan fent directament és tocar-nos les pilotes amb aquesta
frase. Exacte, per tant, acabem com més aviat el rànquing perquè...
Sí, perquè sí. Això s'està encenent i va, pugem al pòdium número 3.
Medalla de bronze.
Medalla de bronze per qui és?
Pel Michel, evidentment.
Atenció, frase, eh? Escolteu bé. Diu, si le preguntan a un griego si le gusta jugar de cara a la porteria, dirà, ah, pero existe...
Bé, suposo que deu venir lloc perquè els grecs que atacar no era el seu fort, sinó que es sí, dedicaven sí. més a defensar i, bueno, una miqueta, però tampoc n'hi havia per tant, no? Van guanyar l'Eurocopa, o sigui...
Sí, sí. José Ángel de la Casa, des d'aquí et recomanem una cosa. Vols xutar tu porteria? A veure si la trobes?
Bé, la paraula xutar saps què vol dir? Creus que sap què vol dir?
Xutar, quiere decir, ese tipo de drogas. Ai, no, perdona.
No, veus, no. Ja ho deia jo.
Va, lleig, abans
que es compliqui més, passem al número 2.
Passem al número 2.
La primera de les dues més importants que ja sí. veureu que...
Medalla de plata.
Medalla de plata del 0.
Va, va.
Ara entendreu això del 0.
Atenció, eh?
Era un partit que Holanda... estaven jugant Holanda i Suècia i anaven empat a 0. Llavors va arribar el senyor Mitchell amb la seva gran...
Alias el listo.
Sí, amb la seva gran brillantor. I va dir, és un partit d'ataque voraz en... Es un partido de ataque voraz que se ha instalado en el cerocerismo.
Atención, palabra, ¿cerocerismo? ¿Pero qué es eso?
El cerocerismo, yo creo que es la nota que le habrían de posar en ell, un cerocerismo.
Sí, porque la frase, desde luego, no va a estar...
Como comentarista, como persona, no ho sé, porque no lo conozco personalmente. Tampoco tengo ganas.
¿Cómo es que le anuncio de la Mastercard? Digo, para todo lo demás, Mastercard. Digo, lo demás no tiene precio. Bé, pues la frase del Mitchell
tampoc,
es igual.
Tampoco te preu,
es que
cerocerismo.
Ni la Mastercard lo puede comprar.
No, no. Doncs bé, segona part del cerocerismo, que és el número 1.
Si us ha agradat el cerocerismo, no us perdeu el top del top. El número 1, lo mejor de lo mejor.
Frase antològica per excel·lència.
Escolteu bé, eh? Atenció.
El partido acabó 0-0, siendo el mismo resultado en el descanso.
Perdona, el descans com van?
El descans suposo que havia anat 4-2.
Sí, sí.
Descans 4-2, partit 0-0.
A veure, perdona, els gols es va restant. Encara no s'ha pres la lògica del futbol.
No, és que jo futbol no miro.
No mires, no, no, no. No,
no, no. Futbol, no, no. A veure, tu creus que jo miraré un esport que juga amb els peus? Què pots esperar d'unes persones que juguen amb els peus?
Que pensin amb els peus, potser?
Bé, exacte, el mateix que el Mitchell.
Mitchell?
Això sí que té la seva lògica. Jugadors que juguen amb els peus pensen també amb els peus.
Molt bé.
De quin surten aquestes frases?
Digues que sí. I fins aquí les grans frases antològiques dels nostres amics de la Casa i Mitchell. Si us han agradat, escolteu més partits de futbol perquè no tenen desperdici.
Solo porque está prohibido. El mejor de los pecados, el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido. Siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Ah.
los ojos como el coyote cuando ve al correcaminos. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
I després del tema Un buen castigo de Fito i Fitipaldis, us deixem amb uns quants consells publicitaris.
Problemes amb l'estatut? No patiu, preneu Estatutero per poder pactar amb Zapatero. Amb Estatutero no et sortiràs de la Constitució i les rebaixes que et facin des de Madrid les agrairàs com el que més. I si vens de part meva, et regalem una bota de vi.
Tens un directiu d'ideologia franquista al teu club de futbol? Ja ha arribat al quiosc el col·leccionable La Liga de los Contubernistas, on aprendràs a cantar l'himne del teu equip en castellà amb la mà en l'aire.
Ni con el número uno, el cara al sol.
Ei, vols celebrar el teu aniversari o el teu comiat d'una manera diferent? L'empresa de celebracions, Eto, et proposa celebracions de tot tipus pel que més et convingui. Tu només has de demanar i nosaltres et servirem. Invitem el nen, fem striptease o tot el que ens demanis. Ens trobem en qualsevol camp de futbol on jugui el Barça. Recorda, empresa de celebracions Eto, perquè tu vals campió.
Necessites gent de confiança a la feina? Amb el bufet d'advocats La Porta en Maragall, enxufa el teu familiar preferit a la teva empresa amb un càrrec d'importància. Recorda, La Porta en Maragall, perquè la teva empresa no sigui un guirigall.
Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras!
¡Viva Honduras!
Muy buena suerte. Perdón. Esto ha sido un lazo porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme.
¡Batallón, alto!
¡Caballeros! ¡Viva El Salvador!
¡Viva El Salvador!
El nou Homologats és moment de resoldre el concurs que us proposàvem la setmana passada i que us vam deixar que meditéssiu. Recordem que la pregunta era: com es deia aquest programa? Naturalment, sabem que estàveu dubtant entre Cada ovella al seu corral i No homologats. Però atenció, perquè al final és No homologats, la resposta correcta. Esperem que l'hàgiu sabut. Aquesta setmana us en proposem una altra del mateix nivell de dificultat. Atenció, pregunta: quina d'aquestes persones no forma part de l'equip del No homologats? Us donem 4 opcions. Opció A:
Eloi Tost.
Opció B:
Georgina Giné.
Opció C:
Joan Carles I, rei d'Espanya.
Me da orgullo y satisfacción.
I opció D:
Albert Sunyol.
Us les tornarem a repetir. Opció A:
Eloi Tost.
Opció B:
Georgina Giné.
Opció C:
Joan Carles I, rei d'Espanya.
I opció D:
Albert Sunyol.
Així doncs, mediteu la resposta, truqueu a la Casa Reial o consulteu amb el coixí i la setmana que ve us donarem la resposta a aquesta gran difícil pregunta. Com podeu respondre? Molt fàcil, de dues maneres. A través de les nostres dues adreces de correu electrònic. No una, dos. Atenció, apunteu: nohomologats@hotmail.com i nohomologats@radiofalset.net.
Us recordem també que en aquesta mateixa adreça podeu demanar-vos peticions musicals, podeu felicitar algú o dir-nos qualsevol suggerència. Així doncs, animeu-vos, que no us costa gens! I ara us deixem amb la recomanació de la setmana, no és així, Eloi?
Doncs sí, la recomanació d'aquesta setmana és una pàgina web, www.boicategem.org. No boicotegem, boicategem. Aquesta web va néixer com a resposta a la pàgina web stopnacionalismo.com, on es demana el boicot de tots els espanyols a les empreses catalanes. A boicoteja't.org podrà registrar-vos perquè els espanyols us boicotegin. Evidentment, és en clau d'humor, però per ara ja hi ha més de 1.000 registrats. Així doncs, ens esperim amb el tema The Anthem, de Good Charlotte. Fins la setmana que ve.
Adéu!